Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Almenys 270 morts i 109 ferits és el balanç que tenim en aquests moments de l'atac que s'ha produït aquest matí contra una mesquita al nord del Sinaí. El president egipci ja ha qualificat l'atac de criminal i covard. Ha estat una acció en una zona que està molt castigada des de fa 3 anys per l'acció de Daesh, d'Estat Islàmic. El terror s'ha produït a la mesquita del Rauda, en una localitat al nord de la península del Sinaí. Segons les primeres imatges que s'han obtingut, els militants islamistes han col·locat una bomba a les portes del temple musulmà, que ha estat detonada quan ha acabat la pregària, sempre molt concorreguda, dels divendres. Uns segons després de l'esclat, els assaltants han començat a obrir foc a la multitud que intentava abandonar aquest lloc. Hi ha alarma al centre de Londres per un suposat tiroteig que s'ha produït en una estació i que ha provocat que la policia demanés a la població que no s'hi acostés. Però en aquests moments l'ambient és molt confús. És l'estació d'Oxford Circus, al cor del principal districte comercial de la capital britànica. Segons la policia metropolitana, els agents han respost a l'incident com si fos terrorista i no s'han localitzat víctimes. En un nou comunicat, la mateixa policia ha dit que no ha localitzat finalment evidència de trets o de baixes en forma de víctimes mortals. I a banda d'aquestes informacions sobre l'arma terrorista, us expliquem que el Tribunal Suprem es queda finalment la investigació dels membres del govern de Puigdemont i també de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. En canvi, l'Audiència Nacional, segons ha decidit el jutge del Suprem, Pablo Llarena, mantindrà la causa contra l'exmajor Trapero i la intendent Laplana. El govern espanyol ha nomenat, d'altra banda, Julián Sánchez nou fiscal general de l'Estat en substitució de José Manuel Maza. Ho ha aprovat el Consell de Ministres avui. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem ara amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. I avui, en primer lloc, farem especial èmfasi a la jornada celebrada al Museu Marítim de Barcelona per la protecció del corredor de migració de cetacis de la Mediterrània. A continuació, evidentment, també repassarem les notícies més destacades d'aquesta setmana. A la Galeria de l'Expert, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui parlem amb en Frederic Ximeno, comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona. Ens acompanyaran la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. El sabies que aprendrem curiositats dels eriçons. També com prevenir accidents en els nostres animals de companyia, una nova secció on us anirem explicant en diferents programes consells per a gossos i gats. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Mario Ramírez. El 14 de novembre es va celebrar al Museu Marítim de Barcelona la Jornada per la Protecció del Corredor de Migració de Cetacis de la Mediterrània, organitzada per l'Aliança Mar Blava, una plataforma que té com a objectiu la protecció de la Mediterrània, integrada per diferents entitats conservacionistes i animalistes, de les quals ONG ADA hi forma part, i també per administracions públiques i privades, com és l'Ajuntament de Barcelona. El corredor de migració de cetacis és una zona de l'àrea marina mediterrània compresa entre les costes de les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat Valenciana i el Golf de València i el de Lleó. La jornada es va centrar en donar a conèixer la importància ecològica que té aquest corredor per la biodiversitat marina i l'especial situació de les poblacions de cetacis que el freqüenten, i analitzar també el greu problema de contaminació acústica submarina, conseqüència dels projectes d'extracció d'hidrocarburs d'empreses petroleres i els motors dels vaixells. L'ADA, que hi va estar present, va recollir les paraules del portaveu de l'Aliança Mar Blava, Carlos Bravo, que referia a la importància que el Ministeri de Medi Ambient demani que aquest corredor sigui declarat ZEPIM, és a dir, Zona Especialment Protegida d'Importància pel Mediterrani.
El gobierno español, a través del Ministerio de Medio Ambiente, se haya comprometido internacionalmente a declarar el corredor de migración de cetáceos como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo, o ZEPIM, que es una figura del Convenio de Barcelona. Esto es muy importante porque es la condición, además, que le pone el Convenio de Barcelona para declararlo ZEPIM. Pero el paso en el que estamos ahora es trascendental, porque el gobierno tiene que poner en marcha el proceso de consulta y de aprobación de ese Real Decreto, y lo tiene que hacer antes del mes de diciembre, antes de mediados de diciembre, si queremos que el Convenio de Barcelona apruebe en la próxima reunión que hay del 17 al 20 de diciembre este ZEPIM.
Referint-se a la importància del corredor des del punt de vista ambiental i faunístic, el Carlos ens deia el següent.
Bueno, el corredor es muy importante, por un lado, de punto de vista ambiental, por la riqueza faunística que tiene. No solamente es un corredor de migración de cetáceos, como se ha discutido hoy en las jornadas, que por supuesto lo es, porque es aprovechado por el rorcual común para la migración desde las aguas atlánticas hasta el mar de Liguria, que es una zona de alimentación muy importante, y por lo tanto tiene que recorrer un cierto espacio hasta llegar allí, y entre otras cosas pues atraviesa lo que se llama el corredor de migración. Hay también especies de tortugas, varias de ellas protegidas, y peces, y otras especies, incluso de aves acuáticas como la pardela balear, que son muy importantes y que también se verían afectadas no solamente por los sondeos acústicos, sino por la posibilidad de que si las prospecciones petrolíferas que amenazan este corredor se podían llevar a cabo por vertidos de petróleo, etcétera. Por lo tanto, muy importante desde ese punto ambiental.
També hi ha actualment una sèrie de perillosos projectes de prospeccions d'hidrocarburs a la demarcació marina catalana, Llevantina i Balear, amb l'objectiu d'extreure petroli i gas del subsol marí, i que l'Aliança Mar Blava ha aconseguit que 4 d'aquests projectes fossin arxivats. Sobre aquest punt, el Carlos Bravo explicava.
Hay otro proyecto de investigación de hidrocarburos solicitado por Repsol, Cepsa y otras dos compañías en frente a las costas de Tarragona. Hay un proyecto de sondeos perforatorios, ya sondeos exploratorios para hacer el agujero y encontrar, digamos, los yacimientos de petróleo por parte de Repsol en el área de Casablanca, en frente a las costas de Tarragona, que hemos solicitado el archivo por caducidad, porque entendemos que está completamente caducado, pero el Ministerio de Industria o de Energía, en este caso, todavía no lo ha archivado. Y luego, tenemos las 5 concesiones de explotación vigentes de Repsol en el área de Casablanca, con la plataforma Casablanca, que vamos a intentar que una vez que se terminen los permisos actualmente vigentes no se puedan renovar.
Y el Carlos, per últim, feia una valoració de la jornada celebrada a Barcelona.
Yo lo considero muy positivo. Hemos hecho muchísimo esfuerzo por conseguir este panel de expertos, que creo que todo el mundo reconocerá que ha sido de muy alto nivel. Y creemos que las jornadas van a ser muy útiles, porque además se han grabado en vídeo y ese vídeo vamos a tratar de moverlo.
Durant la jornada també es va projectar Sonic Sea, un interessant documental que divulga la necessitat de protegir la vida de tots els ecosistemes marins. Des del nostre programa, La veu dels animals i la natura, us avisarem quan sigui possible visionar-ho per internet. Tant la jornada com el documental han estat un pas més a favor de la necessitat de protegir els nostres ecosistemes marins de les diferents i greus amenaces que posen en risc la seva viabilitat, causades pel canvi climàtic i l'acció humana. Comencem les notícies, breu repàs a diverses notícies, parlant d'un decomís d'aus dissecades. Els agents rurals, amb la col·laboració dels agents del Medi Ambient del Consell General d'Aran, han decomissat 40 galls fers dissecats, trobats en un pis a Canejan, municipi de la Vall d'Aran, en una operació per un presumpte delicte contra la fauna. A l'escorcoll dut a terme també van descobrir altres animals dissecats. L'alerta es va produir en veure en una pàgina web de lloguer d'habitatges les fotografies d'aquest pis en les quals es veia una vitrina amb diversos exemplars de gall fer exposats. Aquesta au pirinenca és una espècie protegida des del 1979 a causa de la seva situació de vulnerabilitat. La seva tinença pot ser castigada amb pena de presó de 6 mesos a 2 anys. Acaba la cimera de Bonn. La cimera sobre el canvi climàtic celebrada a Bonn va concloure el 17 de novembre amb un balanç de pocs progressos, però amb l'aspecte positiu que la comunitat internacional es manté unida després de la retirada dels Estats Units. Hi han estat presentes 200 delegacions de diferents països que no han aconseguit concloure el redactat dels mecanismes tècnics que s'han de posar en marxa, segons l'acord subscrit a la cimera de París. En aquests moments, vista la inacció dels governs, una de les principals esperances del canvi climàtic és l'acord de 7.500 ciutats, d'entitats de diversos àmbits i de centenars d'empreses que s'han proposat com a títol personal avançar cap a una societat baixa o nul·la en l'ús del carbó. La propera cimera contra el canvi climàtic es farà l'any vinent a Katowice, Polònia, curiosament epicentre d'una potent i rica zona en carbó. I acabem, aniversari del Prestige. Aquest 19 de novembre s'han commemorat els 25 anys del Prestige, el petroler que es va enfonsar davant les costes gallegues, abocant milers de tones de petroli, produint una immensa marea negra que es va estendre per tota la costa del Cantàbric, des de Galícia fins a França. Aquest desastre ecològic ha estat considerat com un dels més importants per les greus conseqüències que van comportar a tota la biodiversitat dels hàbitats marins, afectant no tan sols la fauna marina, sinó també moltes espècies d'aus aquàtiques. Després de 25 anys, encara avui en dia, es troben restes del chapapote a molts indrets de la zona afectada. Les decisions adoptades, la manipulació, l'ocultació i la desinformació dels fets foren les característiques que van definir la gestió del govern espanyol envers aquesta catàstrofe ecològica que va provocar una gran mobilització social.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Sabater, biòloga i responsable de I Can Walk, una comunitat especialitzada en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Com iniciar-se al senderisme amb gossos?
El nostre ritme de vida és frenètic. Vivim en un món estressant, envoltant-nos de preocupacions. Per al nostre gos, aquest món no és gaire diferent i la jungla d'asfalt ens passa a factura a tots. Abans de començar a caminar, hem d'assegurar-nos que tant nosaltres com els nostres gossos són aptes per l'exercici. Tenint en compte l'estat de salut i la morfologia de la nostra mascota, la muntanya els permet caminar a un ritme adequat per la seva espècie, però els gossos domèstics no estan preparats per a recórrer grans distàncies com en el seu ancestral llop. Un altre punt important a tenir en compte és que cal ser prudents i no forçar el nostre amic. Ja hi haurà altres ocasions per poder gaudir junts. Un altre factor és que és possible que en algunes parts del nostre itinerari calgui ajudar la nostra mascota, com per exemple a creuar un riu o pujar una roca. Per tant, valorarem objectivament la capacitat que tenim de fer-nos càrrec d'un o més gossos davant d'aquests reptes abans de sentir-nos desbordats enmig de la muntanya. El nostre estat físic és també molt important. Hem de conèixer les nostres limitacions físiques i no excedir-nos en els esforços a realitzar. Aprendre a escoltar el nostre cos i saber quan parar.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Maria Sabater, biòloga i responsable d'Hike and Walk, especialistes en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Podeu trobar-ne més informació a www.hikeandwalk.es. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem un record a un pianista de jazz de llarg recorregut, perquè morí a l'any 2011 als 92 anys. És el George Shearing. Nascut a Londres, invident de naixement, va desenvolupar una enorme capacitat com a pianista i també com a compositor. Es nacionalitzà nord-americà, encara que no va perdre mai l'estima pel seu país, que era Anglaterra, a on hi anava molt sovint. Fou un dels pianistes influents en el panorama jazzístic mundial, amb una personalitat i un estil que el definien immediatament de qualsevol altre, en especial pels tipus d'acords de piano. Escoltem-lo amb I Could Write a Book i If I Had You.
El senyor Frederic Ximeno és el comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona. És llicenciat en Biologia, màster professional en Estudis Territorials i Urbanístics i tècnic urbanista. Amb ell volem parlar de diferents temes mediambientals i de benestar animal de Barcelona, una ciutat que es defineix com a ciutat amiga dels animals. També ens acompanyen a la taula Manel Casas i la Carme Méndez. Benvingut, senyor Ximeno, i també a Manel i la Carme.
Hola, bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Doncs la setmana passada l'Ajuntament anunciava que les calesses de cavalls a Barcelona quedaven prohibides. Una notícia que feia anys que esperàvem. Quan entrarà en vigor?
Bé, l'anunci és que no renovem la concessió, és a dir, que les calesses circulaven per Barcelona perquè tenien una concessió administrativa que s'acaba al maig de 2018, i per tant el que vam anunciar és que no es renovaria aquesta concessió. És veritat que aquest aspecte cal consolidar-lo amb l'ordenança, però és el primer pas, diguem-ne, i que per tant ja no hi haurà una autorització per circular amb calesses a Barcelona.
La Carme, em sembla que també
sí,
volia...
Sí, ara estava recordant que fa pocs dies ens vam estar reunits amb una permanent, perquè el senyor Ximeno, que és el nostre comissionat, és qui rep les alegries i a vegades també, de veritat, els disgustos que li,
que li donem... Som una mica pesats, a vegades.
Representants.
Perdoneu-vos.
Defensors dels animals, però també tenim que dir i reconèixer que estem avançant molt. Doncs comentàvem que el tema de les caleses és un bon referent, perquè hi ha altres ciutats com poden ser Palma, a Mallorca, que fa molts anys que s'està reivindicant que es deixin de tindre les caleses.
Sembla que això ara ja està...
I Sevilla, preparat, eh? Sí, jo crec que Barcelona tornarà a ser capdavantera, no?
Bé, certament Barcelona ho ha estat, no? I ha anat avançant en moltes qüestions de benestar i de convivència amb els animals, i per tant no ens podem aturar.
És molt difícil ser Barcelona ciutat amiga dels animals?
No és gens difícil. El que passa que sí que és cert que en una ciutat densa com Barcelona, amb la densitat, una de les densitats més altes del món, diguem-ne, és evident que la qüestió és la convivència, no? Aquí sí que tenim tots drets i deures, tots els animals, tant humans com no humans, però vivim molt a prop uns dels altres, no? I per tant, aquí el no és gens difícil, però sí que hem de treballar molt amb la qüestió de la convivència.
Jo crec que, bueno, com es va fa ara, deu fer més d'un any, que es va autoritzar l'entrada, per exemple, en els transports públics del metro, i no hi ha hagut cap problema, que se sàpiga. Sempre hi ha petites coses, veritat, però la gent ho ha acceptat molt bé. És una cosa que jo crec que la nostra població, els nostres ciutadans barcelonesos, barceloneses, estan bastant ja integrades en que la seva ciutat és amiga dels animals.
Sí, jo penso que sí, estic totalment d'acord, no? Simplement això, que hem de ser tots molt curosos, no? Com que vivim molt junts, diguem-ne, no? Doncs en trobar la màxima bona relació entre tots els ciutadans i entre tots els animals que vivim a la ciutat, però estic d'acord amb vostè que els habitants de la ciutat ho saben, no?
Que nosaltres, com a associacions, no solament l'ADA, sinó tot el conjunt que defensem els animals, som els primers que estem en contra de que la gent permetin que els gossos facin el que no tenen que fer en aquell moment ni en aquell lloc, veritat? En aquest aspecte sempre hem tingut molta cura en conscienciar, fins i tot nosaltres, que tant ens els estimem, dir, sí, bueno, però dins d'uns certs límits de convivència, el que no quieres per a ti no el quieres per als demás, veritat?
Totalment d'acord, ha sigut així, sí.
I, Francina, què et sembla si li preguntem per als dispensadors, bueno, els dispensadors ecològics dels coloms, que aquest va ser un tema que es va dilatar molt, va ser molt conflictiu, però jo crec que ara...
Un altre tema, que parlant d'aquesta convivència que estem parlant de la ciutat, els coloms també són un animal que carai, que forma part del nostre dia a dia, i com diu la Carme, com estaria aquest tema?
Sí, doncs bé, com bé sabeu, es va iniciar aquest nou mètode de control de població.
Quant temps portem ja amb aquest això?
Doncs ara tindrem ja els resultats de del primer cicle complet, perquè es va iniciar amb el cens, fent el cens al desembre, es va iniciar la dispensa d'aquest pinso anticonceptiu en el primer trimestre, i ara seria el moment de parada, segons el protocol que vam estar.
No es pot anunciar alguna cosa, algun avanç?
Ha tingut resultats esperançadors.
Positius.
Ara, el que passa que realment no puc avançar perquè la setmana passada es van fer les últimes censos i estimes, i a l'equip de la universitat que està dirigint tot el projecte, perquè volem que tingui tota la solvència i tenir un bon anàlisi, estan ara treballant els resultats. I per tant, el que puc dir és només d'oïdes, i convé que ho veiem sobre la documentació. És esperançador els comentaris d'oïdes, però quan tinguem les dades aviat, és a dir, que tenen compromís de donar-nos informació aquest mes i que abans d'acabar l'any puguem fer públic els resultats.
Explica'ns una mica pels nostres oïdors, perquè, o sigui, nosaltres el que desitgem amb aquest programa és poder informar, que la gent sàpiga coses, alguns ja ho saben, potser en saben més que nosaltres, però molta majoria, pues, a vegades ho ignora. En què consisteix aquest programa? Perquè es parla de pinsos, però potser no es parla massa de localització, focalització, organigrama.
Bé, aquest és un mètode de control de poblacions que consisteix en alimentar els coloms amb un pinso que porta una substància que se'n diu la nicarbacina, que és anticonceptiva amb uns nivells molt, 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 molt petits, que té efecte sobre els coloms, però no té efecte sobre les persones en aquestes concentracions, però sí sobre els coloms. Com tots els anticonceptius, s'han de prendre regularment, per entendre'ns, no? I el que hem fet és situar 40 dispensadors d'aquest pinso. Són dispensadors tancats i automàtics que deixen anar una sola dosi, diguem-ne, no? de pinso en funció del nombre de coloms que hi ha en aquell entorn, i per tant hi deixa només una vegada.
Perdó, un aclariment. Aquest aparell té un comandament elèctric o hi ha dins, o va per com això de que a través sona un timbre?
Aquest és un dispensador que sembla una paperera, diguem-ne, de fora, té l'estil, és tancat perquè ningú pugui remenar a l'interior, l'omplim de pinso, i té un dispensador motoret que llença el pinso a certa distància, a un metre, de manera automàtica, quan tu li dius, diguem-ne, no? És programable, per entendre'ns. Ah. Estan programats de manera que a les 7 del matí deixen anar la quantitat
mesurada.
Sí. I això és la ingesta suficient per cada dia dels coloms, fa aquesta hora, i també perquè aquest pinso no estigui a disposició d'altres animals i per minimitzar, diguem-ne, la possibilitat que altres animals el prenguin. Per tant, es pren, és impressionant, val la pena veure-ho, perquè realment ja estan acostumats els coloms, i un minut abans de les 7 ja...
És que tenen molt bona memòria els coloms, són tremendos,
És molt impressionant, estan allà esperant, es fa la dispensa, i en un minut i mig estan consumit el pinso. La veritat és que...
Menys o menys, quants coloms poden estar esperant, més o menys?
Entre 100 i 200.
Sí, són molts, veritat.
100 i 200, és molt, s'agrupen una gran quantitat de coloms. Bé, i per tant, aquesta és el que vam fer, un cens inicial, global, de tota la població de coloms de la ciutat i també dels entorns d'aquests dispensadors. I ara, després d'haver fet tot aquest, durant aquests 9 mesos, aquesta dispensa, vam fer un cens intermedi i ara fem el cens final. I per tant, ho sabrem aviat. Bé, és un mètode, doncs, que l'impedir que els coloms tinguin ous viables, doncs va reduint la població. És veritat que és un mètode que necessita un temps. Les experiències prèvies són a Gènova i altres ciutats, que ha funcionat bé.
Quin termini es proposa per aquí?
Bueno, hem de veure com ha funcionat i si la lògica de la distribució està bé. A l'experiència de Gènova diu que hi ha una baixada en el primer i segon any d'un 20% de la població.
Va per anys, la cosa.
Sí, clar. Més o menys, sí, perquè clar, són els cicles vitals,
sí,
no?
Sí, sí.
Més o menys un 20% de reducció, però amb una... Si ets persistent amb el mètode al cap de 4-5 anys, pots tenir una reducció del 80%, que és una reducció important. I a més bueno, doncs,
i una solució humana, humanitària, perquè hem reivindicat durant anys i anys part de la ciutadania, a part de les entitats. A mi m'agradaria, perquè nosaltres el tenim molt identificat, el senyor Gimeno, sempre amb els temes relatius als animals, pel Consell. Però, clar, la seva tasca abarca molt més, que és l'àrea d'ecologia. Que també ens digués una miqueta en què consisteix les seves competències i en quins temes, per exemple, podríem dir les abelles, els sos de les abelles de la ciutat i d'altres qüestions que potser són menys conegudes o per nosaltres o per als oients que ens puguin escoltar.
Bé, diguem-ne, l'àmbit d'actuació us explico algunes cosetes, no? Per exemple, doncs estem a l'àmbit d'impuls del verd a la ciutat. Hem presentat una mesura d'acceleració de la creació d'espais verds urbans en tres sentits. En sentit d'incrementar el nombre de verd, la quantitat de verd a la ciutat.
Perdó, amb el verd entraria l'agricultura urbana?
Exactament.
A les taulades?
També.
Una cosa molt interessant que fa poc...
A veure si en parlem també una mica.
Sí, sí. Doncs a les tres línies d'acció de l'impuls del verd és més quantitat vol dir més parcs i més quantitat de verd en els carrers i en les peatonalitzacions, però també la necessitat d'extendre el verd a totes les dimensions, no? Per tant, mitgeres i terrats són espais molt... I solars també, però mitgeres i terrats són molt importants. Aquest verd sí que el plantegem en sentit molt general, inclou també l'agricultura urbana. I tant a terrats com a solars, no? I aquí entra una tercera pota del La segona pota és la naturalització, és a dir, necessitarem un verd més natural, per això estem impulsant bases d'amfibis, hotels d'insectes, l'impuls...
Els hotels d'insectes, sí.
Impuls de, també...
Hem parlat aquí, sí.
De rus d'abelles, és a dir, no només per naturalitzar la vegetació, sinó també per enriquir els sistemes del verd a la ciutat i apropar la natura encara més a la ciutat. I el tercer és que també ho hem de fer col·lectivament, no? És a dir, que necessitem intensificar molt la cogestió, diem, no?, del verd, és a dir, que no només el verd a les cases, és a dir, que hem de promoure balcons i terrats verds productius o simplement de naturals, sinó també de treball en l'espai públic. Estem fent també temes estem impulsant ara projectes amb associacions de veïns, per exemple, doncs d'escocells i de parterres, de jardineres, tant per petits hortets com de
naturalització. Sí, també hem parlat dels hortets aquí. Molt interessant, sí.
I l'agricultura... Ara hem llançat un concurs per fer 10 cobertes verdes amb edificis residencials, on fem una bona aportació, un 70% dels costos de l'execució i del projecte, també en aquesta línia, tant de terrats verds, diguem-ne, per disfrutar-los, com de terrats verds productius, hortets i tal. Interessant també, si tenen oportunitat, a la seu de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona, té un fantàstic hort productiu hidropònic, no?, d'aquests que...
A la teulada o...
A la teulada. Estem promovent aquesta línia i pensem que és molt important aquest increment i diguem-ne, i cogestió, i que entre tots impulsem aquests espais. No?
Sí, en referència a això dels sorts a les teulades, llegia que, a més, té una funció social, perquè hi ha persones en certes minusvalies que ho estan duent a la pràctica i, a més, amb molt èxit.
Sí, sí, sí. Mira, la Francina coneix. Sí, perquè aquí a districte m'ha fet un d'hort urbà per les persones amb discapacitat.
Sí.
Aleshores, també és un altre vessant que afavoreixes la doble vessant, no? Naturalitzes la ciutat i, a més, també té una vessant socialitzadora que
sí,
pot ajudar.
Sí, i és que, segons sembla, ha estat un referent, un patró agafat a París, però que s'ha incorporat a Barcelona aquesta vessant social.
Barcelona,
i que, a més, hi ha una superproducció, perquè ja es veu que es destinarà també la producció, superproducció de tomàquets, o virgínies, o que sigui, a centres socials. O sigui, que és molt interessant, eh?
Però és ecològic?
Ah, jo això ja no...
Sí, sí, crec que sí, que es fa d'alguna manera. Almenys és el que hi hagi.
Hem d'aconseguir que sigui ecològic. Sí que és veritat, és cert que París ha fet una aposta molt forta i que nosaltres anem darrere en aquest sentit, però entenem que és una necessitat, i altres ciutats també avancen molt en el tema de neutralització. Nova York està fent moltes coses.
Senyor Ximeno, jo que tinc bastants anys, recordo que Barcelona sempre s'ha emmirallat molt en París, en moltíssimes coses. És curiós.
Sí, i li he de dir que ara encara més, perquè almenys en els temes d'ecologia, perquè realment la nova alcaldessa, bueno, ja fa temps que hi és, no? L'alcaldessa Hidalgo ha pres una gran bandera.
Hi ha una molt bona relació.
Bona relació entre alcaldies, i ha pres les qüestions ecològiques, la reducció d'emissions de CO2 i lluita contra el clima, que nosaltres també estem impulsant, la lluita contra la contaminació atmosfèrica, que ja era hora i que ja era hora tant allà com aquí, i que no hi havia acció, i estem atacant també, i per tant, realment, certament hi ha aquesta... En temes de parcs i jardins, doncs, bueno, molts dels nostres jardins històrics, no?, venen de Forestier i de la tradició francesa, no? Per tant, té raó. Hi ha hagut sempre aquesta visió en París, però ara, a més, hi ha com una visió conjunta de com vol anar. No?
I, de fet, París també va ser pionera amb el tema de colomars ecològics en l'instal·lació.
Certament.
Que nosaltres aprofitàvem aquest referent per insistir que Barcelona seguís a l'exemple.
Deixeu-me lluir d'anys, i també amb les línies separades d'autobús. Va començar a París i després Barcelona ho va agafar.
Els carrils bus, sí, sí.
Els primers a Espanya.
Sí, senyor, sí, és així.
Molt bé, sí, perquè aquesta seria una altra, no? un altre tema de la nostra ciutat, el tema de les bicicletes, de tot això també s'està fent molta feina en aquest sentit, no? Dels carrils bici, de com s'està gestionant tot aquest tema per afavorir més l'ús del transport públic i no tanta contaminació de transport privat.
En sortirem amb això de la pol·lució causada pels vehicles?
Perquè és greu.
Sí, actuem amb intensitat. Necessitem un canvi de model de la ciutat, perquè el nostre problema de contaminació és de mitjanes altes, diguem-ne. Ara començarem amb els episodis, que hem d'actuar en cas d'emergència, però només amb això no ho resoldrem. Necessitem canvi de model, necessitem aquesta ciutat. Avui el 65% de l'espai públic és utilitzat pel cotxe. Això és una cosa que ni per la... Ni per un, no només per la pol·lució, no, una ciutat habitable no pot...
Sostenir
aquesta relació. Per tant, tota la línia de peatonalització en superilles, impuls de transport públic, també aquesta idea de l'increment del verd i la naturalització. Hem d'imaginar-nos un espai públic de Barcelona molt diferent del que tenim ara, molt diferent, un espai vivible, caminable, ciclable, i això ho hem de fer amb un temps curt. No es pot fer immediat, és un procés que s'ha d'abordar, doncs, però s'ha d'abordar amb decisió i amb intensitat.
Però també tenim que pensar que si s'ha de fer aquest canvi, que és important, perquè hi ha una cosa, i això sempre jo ho repeteixo, el cotxe particular és casa teva. O sigui, tu estàs angoixat de la feina, surts del treball, vols arribar a casa, estàs nerviós, però llavors tu entres amb un objecte que té quatre o dues portes, això, allà estàs a casa teva. Estàs a casa teva. Tu tens el teu seient, estàs acostumat, t'has posat les teves flors, el teu perfum, el que vulguis, i això és una cosa molt difícil de treure. És molt difícil. Vol dir que si li treus això al ciutadà, li tens que oferir unes garanties. Aquestes garanties, que més voldria jo, que pugui anar amb un autobús tranquil, bé, tranquil, i no com una llauna de sardines, o uns dissabtes o uns diumenges, que a més no se sap, per assumptes laborals, segurament, que en passen un cada 20 o 25 minuts amb línies importants.
L'alternativa fonamental, i ara m'hi refereixo, en la primera part del que exposava, el problema que hem tingut és que aquesta casa ningú ha posat sobre la taula que el que està fent mentre l'utilitzes com a casa és malmetre la casa comuna de manera molt radical. Tenim una situació a escala local de
vols dir aquesta casa rodable.
Aquesta casa rodable que el cotxe resulta que ens està malmetent de manera inacceptable la casa comuna. I això hem de ser-ne conscients, i hem de ser conscients que tots necessitem viure amb un aire respirable. Problemes respiratoris, problemes circulatoris, problemes de desenvolupament cognitiu dels nens. L'aire contaminat, l'aire tòxic, no es veu, però ens afecta la salut de tothom. Això, aquest balanç entre de drets...
Això està claríssim.
Sí, però l'hem decantat cap al moviment, no cap a la salut.
A nivell industrial, continuen fent cotxes amb dièsel, cotxes amb benzina, i hi ha moltes marques que parlen de cotxes híbrids o elèctrics, però encara ni han entrat en sèrio.
No, clar, hi ha una indústria, una economia...
Sí, però què es podria fer? Estocolm,
30% de cotxes.
Sí, ho sabem. 30. Ho sabem, i a més aquí hem tocat el tema. Però, per exemple, una ciutat com Barcelona, què podria fer per influir o per limitar la fabricació, la utilització, la compra d'aquests cotxes? Perquè, clar, sembla una incongruència. Demanem molt, i per un altre estan els anuncis anunciant aquests cotxes que no són ni híbrids. Llavors, qui fa el sacrifici? Sí.
Primer,
la fàbrica, el consumidor, l'usuari...
Jo sóc de la opinió, i vostès en són un exemple, que les coses canvien des de baix. La indústria automobilística saben que ha tingut una gran... Fins i tot s'ha descobert un frau, i la Unió Europea li ha allargat dos anys canvi de... Per tant,
i marques molt famoses.
Això ho canviarem des de baix, vull dir, també des dels governs locals. I el que hem de fer és aquesta ciutat que, estic d'acord amb vostè, necessita un transport públic d'altíssima qualitat, de freqüència, de comoditat, etc. Però, per una altra banda, és una ciutat que es pot fer a peu, que es pot fer amb un transport públic agradable, i, per tant, hem de treballar intensíssimament amb això perquè el cotxe no sigui l'element central del nostre espai públic.
Clar, potser seria això, no? No vol dir que el cotxe hagi de desaparèixer del tot, però sí minimitzar-lo, fer guanyar altres vies, perquè la veritat és que tots vivim en aquesta ciutat i al final seria irrespirable.
Senyor Ximeno, m'anuncien que ja estem curts de temps, però voldria parlar de la plaça de les Glòries, aquest gran pulmó que té que ser de la ciutat, A veure... Què hi ha pensat pels animals? I quan dic animals, vull dir gats i gossos,
9 hectàrees noves de verd, una plaça parc, una novetat també, que penso que també farà... també serà, diguem-ne, interessant per a altres ciutats. Àrees de joc, àrees de joc per nens, tota estructurada en verd, i dues àrees específiques per gossos sense corretja, una de 700 metres i una de 400 metres, a part de que, evidentment, podran anar lligats a la resta de l'espai. Per tant, comencem ja la primera fase, per bé que està vinculada a l'obra del segon túnel, acabada del túnel i del segon túnel, sí que aquesta primera fase es fa a l'àrea central, si no recordo malament, una d'aquestes dues àrees ja podrà ser operativa quan estigui cobert, no? Per tant, un
espai... Tindrà capiguda alguna colònia de gats dins d'aquesta àrea o no? En el cas que es produís, perquè sabem que els gats es colleixen ells a vegades.
Sí,
el seu avi.
Ja hi diran ells solets.
Per això, dic, si es contemplarà.
Hem de veure, també hi ha tota la zona de recontal, sí, és com sempre, diem-ne, no? Que quan apareixen, doncs fem gestió. No?
Aquest programa són molt amants dels ocells. Quin projecte té Barcelona en quant que cada cop sigui millor la diversitat, la biodiversitat amb els ocells?
Ara hem fet una cosa molt, molt bonica, i que és la primera vegada a la península Ibèrica. Altres ciutats ho han fet, a Itàlia moltíssimes, no? Que és l'Atles d'ocells nidificants. Ho hem fet amb un projecte de ciència ciutadana, 300 voluntaris participant, dirigits pels professionals de l'Institut Català d'Ornitologia de l'Universitat de Barcelona.
Pocs dies va estar.
Molt bé. és molt potent, amb quadrícules de 500 per 5. Sabem on viuen els nostres conciutadans ocells, cosa que no ho sabien, els que fan niu, no? Per tant, això és un instrument que ens ajuda molt, i en aquest sentit doncs, també estem impulsant, sabem també, tenim sensats a on tastar, en els edificis que tenim nius d'ocells, i això ho incorporarem també a l'hora de fer llicències d'obres perquè es tingui en consideració i no es faci, no es malmeti, i impuls també del pla de l'arbrat que ens permet introduir diversitat d'arbrat i altres programes també per impulsar aquesta grandíssima biodiversitat, més de 40 espècies diferents, i per tant és un valor que hem d'impulsar.
I ara estem començant a tractar el tema dels vidres, dels miralls.
Correcte.
Perquè els ocells no s'estampin, no s'estreguin.
Exactament.
Doncs hem tocat moltes tecles, totes elles molt interessants, però ara ja ens hem quedat curts de temps. Moltes gràcies pel seu temps, senyor Ximeno, i les seves explicacions, i també a la Carme i a Manel.
Gràcies.
Moltes gràcies també per haver vingut, perquè ja sabem que no ha estat fàcil.
No.
Gràcies a vostè. Fàcil. No. Un plaer, i haurem de repetir.
Molt
bé, gràcies.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem recordant el pianista George Shearing. Se'l coneix pel seu famós quintet. Ell, solista al piano, acompanyat d'una bona secció de ritme, bateria, baix, guitarra i vibràfon. Però aquest vinil és molt especial perquè s'enriqueix amb una secció de metall, trombons, corn anglès i tuba, que estaria d'acord més amb una orquestra de concerts clàssics. Amb això, el conjunt s'endolceix en forma de big band sense ser-ho. Escoltem-lo amb Stairways to the Star, que és un estàndard molt conegut que va interpretar la Ella Fitzgerald als seus començaments, i If You Look Like Someone. A la propera, si de bo. Thank you.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que la capacitat defensiva dels eriçons es concentra principalment amb la tapeïda capa d'espines que recobreix els seus cossos per protegir-los dels atacs dels depredadors? Aquestes espines són un pèl modificats de 2 o 3 centímetres de longitud que es distribueixen al voltant de la seva superfície dorsal i que, quan es senten amenaçats, s'estarrufen en diferents direccions, solapant-se les unes contra les altres, formant una cuirassa molt eficaç. També són capaços de contraure el seu cos arrodonint-lo fins a convertir-se en una petita bola, on amaguen les seves parts més vulnerables. Amb aquesta resposta defensiva, són pocs els depredadors que s'atreveixen a atacar-los. Aquests petits mamífers són capaços de reduir dràsticament el seu consum d'energia mitjançant la letargia o la hibernació, quan els recursos de l'aliment o les condicions ambientals els hi són desfavorables. Tenen una gran necessitat d'energia i en els moments de més activitat s'afanyen per trobar aliment de forma contínua, ja siguin cucs de terra, insectes, llavors o fruits. Observacions dutes a terme reflecteixen que en una sola nit poden arribar a transitar fins a 3 quilòmetres de terreny. Els eriçons acostumen a viure dins els boscos de fulla caduca, els camps de cultiu envoltats d'arbres i també en alguns jardins urbans. La seva predilecció pels cargols, escarabats i d'altres insectes fa que algunes persones els considerin benefactors i protectors dels seus jardins, intentant atreure'ls perquè romanguin al seu voltant. Malauradament, les poblacions autòctones d'eriçons es troben molt fragmentades i en regressió, degut a la degradació, reducció, modificació o pèrdua d'hàbitats, especialment de les zones costaneres i els nombrosos atropellaments a les carreteres. Cal saber que es troben protegits per llei i és prohibida la seva captura, cria i comercialització.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Les cintes adhesives, les gomes elàstiques, els fils, els cabdells de llana, els cordills... Quins embolics porten pels gats?
Tots ells són un gran atractiu per jugar-hi, per tant, són objectes amb els que cal tenir cura i treure'ls de la seva vista, ja que si se'ls traguen els hi poden ocasionar nusos en els budells, posant en risc la seva salut.
Crida l'atenció la feblesa de la reacció política internacional. El sotmetiment de la política davant la tecnologia i les finances es mostra en el fracàs de les cimeres mundials sobre el medi ambient. Hi ha massa interessos particulars i molt fàcilment l'interès econòmic arriba a prevaler sobre el bé comú i a manipular la informació per no veure afectats els seus projectes. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.